L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dijous, dia 5 de juliol, destacarem... L'alcalde de Rasquera, Bernat Pellissa, veu raonable l'argument per paralitzar la plantació de cànnabis i confia que la justícia avalarà el projecte. Santa Bàrbara necessita renovar el sistema de clavegueram. El Partit dels Socialistes de Catalunya d'Amposta considera insuficient i poc aclaridores les explicacions de l'alcalde sobre el lloguer d'un local de rehabilitació. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar vol reduir la presència d'excrements de gossos a la via pública. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Els arguments judicials de possible invasió de competències estatals per paralitzar cautelarment la plantació de cànnabis de Rasquera són raonables, segons ha admès l'alcalde de la població, Bernat Pellissa, qui al mateix temps es va mostrar convençut que els tribunals acabaran avalant la legalitat del projecte. Segons va declarar a l'Agència Catalana de Notícies, a partir d'ara treballaran per reconduir la situació de la mà de les diferents administracions. Bernat Pellissa.
La trobo raonable amb el sentit de que el contenciós parla d'invasió de competències i potser és que no ens hem explicat bé o potser no hi ha hagut voluntat de les administracions per escoltar-nos. Nosaltres volem continuar explicant de que realment això no és una cosa, no volem declarar la República independent de Rasquera, volem treballar de la mà amb les diferents administracions I així ho farem. Per tant, trobo raonable que el contenciós digui que hi hagi una possible invasió de competències, però bueno, que nosaltres les explicarem i jo crec que això ho reconduirem.
Pellissa va anunciar que avui dijous a la tarda es reunirà amb l'equip d'advocats de l'Associació Barcelonesa Canàbica d'Autoconsum per analitzar i estudiar la possible presentació d'un recurs davant la resolució del jutjat del contenciós administratiu número 1 de Tarragona. L'alcalde de Rasquera, Bernat Pellissa, assegurava que no els ha sorprès la resolució del jutjat del contenciós administratiu, que les mesures cautelars que proposa ja les havien aplicat ells mateixos i que avui decidiran amb els advocats si hi recorreran. Bernat Pellissa.
Lo que diu el contenciós administratiu és que, bueno, que hem d'aplicar aquestes mesures cautelars i esperar la reunió que tenim demà a la tarda amb els nostres advocats i prendre i fer publicar la posició i quines seran les decisions que té que prendre l'Ajuntament, que les farem públiques, evidentment, lo divendres. Però tampoc no ens ha sorprès. Ens hauria sorprès segurament que haguessin aixecat aquestes mesures cautelars perquè hagués significat donar via verda al projecte. Vull dir, simplement el contenciós administratiu el que ha fet és aplicar unes mesures cautelars que l'Ajuntament d'alguna manera ja s'havia autoimposat. Bueno, si haguessin desestimat aquestes mesures, és evident que el projecte hagués tirat endavant, i tirar el projecte endavant vol dir que s'hagués començat a construir els hivernacles i s'hagués començat a preparar tot per a poder plantar, perquè no és qüestió de plantar d'un dia per l'altre, s'ha de preparar totes les infraestructures, s'ha de convocar la taula de seguretat, però bueno, de moment hi ha les mesures cautelars. Demà farem l'anàlisi amb els nostres advocats de veure què és el que tenim que fer, prendre decisions al respecte i continuar caminant.
Al marge de l'atenció mediàtica internacional que l'anunci de la plantació va suposar, l'alcalde va recordar que, a banda de l'Associació Barcelonesa Canàbica d'Autoconsum, diverses associacions catalanes i de l'Estat han mostrat la seva predisposició a continuar col·laborant per materialitzar la iniciativa al mateix temps que promocionar els productes locals en el marc del Pla Anticrisi.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa que Santa Bàrbara necessita renovar el sistema de clavegueram. L'alcalde diu que si el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya del 2013 ho permet, es començaria pel carrer Victòria. Josep Roig.
Després de més de 30 anys de servei, el sistema de clavegram del municipi està quedant obsolet i encara més després de l'important creixement urbanístic que, com altres localitats, també ha patit Santa Bàrbara els darrers anys. Fa uns dies, i en declaracions a la nostra emissora, l'alcalde planer, Jordi Boronat, deia ser conscient d'aquesta necessitat. Per això, explicava, aquesta és una obra prioritària que el seu equip de govern s'ha proposat resoldre amb la celeritat que la disponibilitat pressupostària pugui permetre. Recordem que anys enrere ja es van actualitzar els col·lectors del carrer Major, passeig a les escoles i darrerament el del passeig a la Generalitat. La intenció ara seria renovar el col·lector que passaria pel centre del poble, carrers Victòria i Aire, el que coneixem popularment com el Barranquet, i després per trams la resta del poble.
La idea ha de ser agafar trams de carrers i anar aixecant-los, anar regenerant tots els serveis i anar pues això, no? Modernitzant el poble, perquè ara ja fa 30 anys que està tot fet, no? Començarem pel carrer Victòria, que això ja ho vam anunciar, que ja tenim el projecte en marxa i que depenent del finançament que per a aquesta obra mos provingui de la Generalitat de Catalunya, pues podrem executar més tram o menys tram, ja veurem. I això serà una forma de pues això, no? Començar a regenerar trams del poble, que en el seu dia pues, bueno, ja es va fer el passeig de la Generalitat, en el seu dia es va fer el passeig de les escoles, el carrer Major, pues, bueno, això forma part, no?, de la regeneració de la trama urbana que es va fent. Però bueno, ara ja s'ha d'entrar, penso que a l'interior del poble, i a poc a poc anar regenerant carrers, perquè això tot s'envellix, no?, en esta vida.
Boronat, com hem escoltat, deia que el projecte està en marxa, pendent de la dotació pressupostària que pugui rebre el nostre municipi procedent del Pla Únic d'Obres i Serveis del 2013.
Sí, 2013 és quan els ajuntaments demanem quines obres prioritàries, i una mica la pensada pues, ja és anar cap aquí, no? A la urbanització i canalització del carrer Victòria, una mica com emblema també de tot això que s'ha de començar a fer al poble, no?
L'alcalde Planer admetia que, al contrari de lo que es va fer als anys 80, actualment no es podran aplicar contribucions especials per finançar la renovació del sistema de clavegram del poble, però que l'obra tindrà que ser finançada amb les subvencions que es puguen rebre. A hores d'ara, Boronat deia que encara no se sap si el proper PUOS permetrà inversió i manteniment, però el que sí que té clar és que l'Ajuntament va dir i destinarà inversió.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que el Partit dels Socialistes de Catalunya d'Amposta considera insuficients i poc aclaridores les explicacions que l'alcalde d'Amposta va donar a Amposta Ràdio en referència al lloguer del local destinat a la rehabilitació, proper a l'Hospital Comarcal, i pel que es paguen 15.000 euros mensuals amb opció a compra dels 1.000 metres quadrats de l'immoble. No és així, Manel?
Doncs aquesta és almenys la sensació que del Partit dels Socialistes d'Amposta es té sobre les explicacions que va donar l'alcalde d'Amposta respecte a aquest tema. Antoni Espanya, portaveu del PSC, assegura que la compra feia referència a 500 metres quadrats, segons consta en hemeroteques, i que, per tant, després de les declaracions de Manel Ferrer a Amposta Ràdio, cal que es faci un esforç per part de l'alcalde per aclarir aquest tema que, segons el PSC, té perplexes als ciutadans. Escoltem a Antoni Espanya.
Que va donar el senyor Ferrer són completament insuficients. La gent d'Amposta continua preguntant-se per què estem pagant 10 vegades més per un local que en aquests moments a preu de mercat, com a molt, valdria 1.500 euros al mes, i vull recordar que ja portem pagats en aquests moments 450.000 euros en lloguers per un local que només val 250.000 euros i que fins i tot el senyor Ferrer ha reconegut que vol allargar el contracte 4 anys més, amb la qual cosa arribarem a la xifra de fins a 1 milió d'euros. Per tant, li demanem que s'expliqui, que ens expliqui per què estem pagant aquest sobrecost d'uns diners que perfectament en aquests moments, en cas de posar-los a disposició de la ciutadania, pues, cobriria amb escreix les necessitats alimentàries de bona part de les famílies en necessitats d'Amposta.
Espanya també ha fet referència al pujat to de l'alcalde en la seva intervenció a la ràdio, on va recordar als socialistes que haurien d'informar-se millor i estar al corrent de les decisions que es prenen als consells als que ells pertanyen. Per la seva part, l'alcalde d'Amposta ha recordat que mitjançant una nota de premsa aclarirà, tal com ja va fer a Amposta Ràdio, tot el referent en aquest tema, del qual el PSC en vol treure rendiment polític donant informacions del tot incorrectes.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar vol reduir la presència d'excrements de gossos a la via pública. La intensificació del control i una ordenança permetrà sancionar els propietaris de gossos incívics. Francesc Callau.
La policia local de l'Ametlla de Mar ha intensificat la seva vigilància sobre les defecacions de gossos a la via pública. Des de la regidoria de governació de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, s'ha encetat aquesta campanya donat que s'ha detectat un increment dels excrements dels gossos en places i carrers de la localitat. Aquesta campanya s'intensificarà els mesos d'estiu, donat que, a més dels propietaris locals, també s'ajunten amb els visitants, amb l'objectiu de reduir la presència d'excrements als espais col·lectius, via pública i fins i tot pipicants, espais especialment habilitats per a aquesta funció, on hi ha bosses per facilitar aquesta labor, tot i que hi ha molts propietaris que tampoc recullen els excrements en aquests espais. Antoni Montagut, regidor de Governació de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
De recordar que la responsabilitat és dels propietaris dels gossos, que han de portar els gossos lligats i que han de plegar aquestes defecacions. Hi haurà una campanya intensa en aquest sentit, i el que sí que he de dir és que, bueno, que es ficaran les sancions corresponents. A partir d'aquí és una cosa que és de sentit comú, tothom ho sap. Tothom sap que quan el seu gos va i es caga al mig del carrer i no ho plega, ho sap que ho està fent malament, i a partir d'aquí l'únic que pot passar és que aquí l'agafin amb aquesta situació, doncs, bueno, li fiquin la sanció pertinent.
La intensificació d'aquest control sobre l'incivisme d'una part dels propietaris de gossos ha fet que l'Ajuntament hagi habilitat una ordenança que contempla sancions d'entre 60 i 120 euros.
Serveis informatius de Mute.
Els Mossos d'Esquadra van recuperar 10 artefactes explosius de la Guerra Civil que van quedar al descobert a la Serra de Cavalls arran de l'incendi dels passats dies 15 i 16 de juny al Pinell de Brai, que van cremar prop de 140 hectàrees. Els explosius, 8 granades de morter, una de mà i un detonador d'espoleta, van aparèixer en zones de muntanya força inaccessibles. Un cop localitzats, agents tècnics especialistes en la desactivació d'artefactes explosius dels Mossos d'Esquadra es van encarregar de la seva retirada per a la seva anàlisi i catalogació. Posteriorment, van ser transportats a una pedrera per a la seva detonació i destrucció amb les màximes mesures de seguretat. La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat ha recomanat no apropar-se a la zona forestal afectada per l'incendi de Pinell de Brai fins a la finalització del període de risc d'incendis forestals, atès que restes d'artefactes explosius podrien haver quedat malmesos i podrien resultar perillosos. També ha demanat a la ciutadania que, en cas de localització d'algun tipus d'artefacte o munició, eviti la seva manipulació, s'allunyi i ho comuniqui al 112 per tal que es pugui procedir a la seva retirada i desactivació. Segons han recordat els Mossos, la confluència de les Serres de Cavalls, Pàndols i Llaveria és on es localitzen la majoria dels artefactes del conflicte bèl·lic per tractar-se d'una de les zones més castigades per l'aviació alemana i italiana.
Fira del Comerç a Sant Jaume d'Enveja. Aquest cap de setmana, 7 i 8 de juliol, i a la plaça Marcelí Domingo, teniu una cita amb el comerç local de Sant Jaume. Veniu i descobrireu l'ampli ventall de productes i comerç. Organitza el Gremi de Comerciants amb el suport de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja. Aquest cap de setmana, 7 i 8 de juliol, a Sant Jaume, Fira del Comerç.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana, al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Del 6 al 15 de juliol, Santa Bàrbara viu la seva festa major. Bous, balls gratuïts, menjars populars, esports, concerts, teatre, playback, trobades i molts, molts més actes per gaudir de la festa més popular del poble. Del 6 al 15 de juliol, Santa Bàrbara està de festa i tu estàs invitat. T'esperem!
Tens material per a nounats, concotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau ens parla de l'assemblea informativa per a afectats per les participacions preferents i altres productes financers tòxics, organitzat per l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, va donar eines a les persones afectades per a recuperar els seus diners. Francesc Callau.
Aquesta tarda tindrà lloc a la sala d'actes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar una assemblea informativa organitzada per AICEC i DICAE, Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, amb l'objectiu d'informar i explicar les eines que tenen al seu abast totes aquelles persones afectades a la població per productes financers tòxics, com ara participacions preferents, cèdules hipotecàries, pagarés, deute subordinat, obligacions convertibles en opcions o obligacions subordinades. Productes que, segons aquesta associació, les entitats bancàries s'han dedicat aquests darrers anys a comercialitzar sense informar degudament als seus clients. Escoltem Àlex Dauden, tècnic de consum de l'associació.
L'acte consistirà bàsicament en explicar tot el tema dels productes financers tòxics, és a dir, totes les característiques dels diversos productes financers tòxics, preferents, deutes subordinats, cèdules hipotecàries, bàsicament donar eines als afectats per saber què poden fer a partir d'ara la gent que s'ha vist atrapada amb aquests productes financers tòxics.
Dauden ha explicat que hi ha sentències de tribunals a favor de consumidors afectats per participacions preferents. AICEC i DICAE, junt amb una plataforma d'afectats, estan preparant una demanda judicial conjunta contra les 52 entitats bancàries que han comercialitzat aquests productes, les quals, en molts casos, han negat la retirada de diners als seus clients. Han afectat 300.000 persones a Catalunya i a més d'un milió a tot l'Estat. L'acte començarà a les 7:30 de la tarda.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal ens informa que la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Alcanar, en col·laboració amb els veïns de la urbanització Serramar, han organitzat per a dissabte que ve, dia 7 de juliol, les festes d'aquesta popular urbanització d'Alcanar Platja. No és així, Domènec?
Així és, bona tarda. Des d'Alcanar hem de fer-nos avui ressò de tota aquesta activitat que per al proper dissabte, dia 7 de juliol, han preparat els veïns de la urbanització Serramar, Alcanar Platja. Activitats que, de tota manera, hem de dir, també tindran una prèvia divendres a la tarda amb una sessió de cinema a la fresca, concretament per a la projecció de la pel·lícula feta a Alcanar entre bessons, una pel·lícula dirigida per Lluís Ortega que serà projectada divendres 6 de juliol a partir de les 10:30 de la nit a la urbanització Serramar, concretament a l'Avinguda del Mar. Una Avinguda del Mar que el dia següent, en dissabte, tindrà pràcticament el protagonisme de moltíssimes de les activitats que per al conjunt de tota la jornada s'han programat per celebrar aquesta festa del Serramar. A les 8 del matí està prevista ja la celebració d'una cercavila amb la xaranga. Serà després de presenciar la retransmissió del primer dels encierros al bar de la urbanització. Tot seguit, la xaranga No se'n salva cap farà un recorregut pels diferents carrers de la urbanització i també per les urbanitzacions dels voltants, amb l'al·licient també per a tots els participants que vagin vestits amb camisa blanca i bocador vermell. Tots ells seran convidats a la botifarrada que a partir de les 10 del matí celebraran a les dependències del bar Serramar. A les 10 del matí també, en este cas a la plaça del Mirador d'Alcanar, es farà una concentració de cotxes antics promoguda amb la col·laboració del Club de Cotxes Antics en d'Ulldecona. Aquesta concentració iniciarà el seu recorregut pels carrers d'Alcanar per posteriorment acabar arribant a la urbanització Serramar entre les 11:30 i les 12 del migdia. A les 11 del matí hi haurà també jocs infantils al camp de futbol del bar. Hi haurà jocs tradicionals d'aigua i de pintura amb els dits per als més petits, amb inscripcions gratuïtes per a tots els assistents, uns jocs que es calcula tindran una durada aproximada d'un parell d'hores. A les 12:30, ball de vermut fins a la 1:30, amb l'actuació musical de la mateixa xaranga, No se'n salva cap, un ball de vermut que servirà també per servir els aperitius. Especial de tapes, amb refresc i tapa, durant el ball de vermut al preu de 2 euros. Ja a la 1:30 del migdia començarà el segon concurs de paelles a la plaça Sancho Panza, un concurs que cap a les 2:15 rebrà la visita del jurat per qualificar quines són les millors. Les inscripcions són gratuïtes, es poden fer al restaurant Serramar. A partir de les 2:15, com dèiem, i prèvia compra d'un tiquet al preu de 3 euros, es podran degustar aquestes paelles. Hi haurà també la possibilitat de comprar beguda i postre i cafè per un preu simbòlic. I havent dinat, a partir de les 4 de la tarda, concursos. Un d'ells, el concurs de cartes, concretament amb dos jocs, Guinyot i Botifarra. Més tard, a les 4:30, hi haurà també la celebració del segon concurs de petanca. A les 5 de la tarda, novament activitat per als més petits, amb castells inflables al camp de futbol del bar Serramar. I a partir de les 8 de la tarda s'ha programat ja la cerimònia d'entrega de trofeus dels diferents concursos celebrats al llarg de la jornada. A les 9 de la nit, sopar de pa i porta a la mateixa avinguda del mar. I en acabar el sopar, a partir de les 11 aproximadament, actuació del Correfoc amb el grup Fotent-li Foc. Per últim, el punt i final a tota l'activitat de la jornada el posarà la celebració d'una revetlla popular a l'avinguda del mar i fins que el cos aguante.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els Diables d'Aldaia presenten per primera vegada a l'Aldea el dissabte 14 de juliol primera trobada de percussió. A partir de les 5:30 de la tarda la població s'omplirà de so i de ritme. Dissabte 14 de juliol primera trobada de percussió a l'Aldea.
A les 5:30, concentració de les colles. A les 6:30, cercavila pels carrers del poble, del carrer Major i el carrer del Mig. A les 7:30, actuació plaça de l'Ajuntament. A les 9, sopar per a les colles participants. I a les 11, festa reviva al Pablo Trocet.
Les colles compliran de sons i ritme els carrers de l'Aldea. Trocassons de Sant Jaume d'Enveja. Grup de batucada Poc Soroll de Xerta. Grup de tambors Pauls Timballeria, tamborinada de Tivenys, codolada drums de Prat de Comte, ratolins de Remolins, percussón de Remolins i els tabalers de la colla de Diables d'Aldaia.
Patrocina i organitza Diables d'Aldaia, Ajuntament de l'Aldea i Regidoria de Cultura.
Primera trobada de percussió, dissabte 14 de juliol.
Amb el suport d'Antena Aldaia, Pablo Trocet, Emute i Canal TE.
Fira del Comerç a Sant Jaume d'Enveja. Aquest cap de setmana, 7 i 8 de juliol, i a la plaça Marcelí Domingo, teniu una cita amb el comerç local de Sant Jaume. Veniu i descobrireu l'ampli ventall de productes i comerç. Organitza el Gremi de Comerciants amb el suport de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja. Aquest cap de setmana, 7 i 8 de juliol, a Sant Jaume, Fira del Comerç.
Del 6 al 15 de juliol, Santa Bàrbara viu la seva festa major. Bous, balls gratuïts, menjars populars, esports, concerts, teatre, playback, trobades i molts, molts més actes per gaudir de la festa més popular del poble. Del 6 al 15 de juliol, Santa Bàrbara està de festa i tu estàs invitat. T'esperem!
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins del nostre apartat esportiu, Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que aquest dissabte i a la finca de la Cruz, a la carretera d'Amposta a la Ràpita, es celebrarà un nou campionat estatal de cavalls de raça frisones amb participants procedents d'arreu d'Espanya. No és així, Manel?
Doncs efectivament, tot és a punt ja per la celebració d'aquest tercer campionat d'Espanya de cavalls frisons que es celebrarà a la finca de la Cruz d'Amposta. És la tercera ocasió que se celebra aquest campionat bianual on es fa doncs, un balanç de com va evolucionant aquesta raça en els cavalls del nostre país, importats precisament per finques de la Cruz. Participaran 42 cavalls d'arreu d'Espanya en un campionat on s'espera que hi hagin entre 1.000 i 2.000 persones, tal com explicava Oriol de la Cruz.
Bueno, aquest any estem patint una mica perquè realment la finca té unes dimensions. El primer any vam tindre molt mala sort, mos va ploure. El segon any, ara fa dos anys, va ser un èxit. I enguany... ja serà pues, lo colmo. És difícil de verificar la gent que pot arribar a vindre, no? Perquè com treballem a nivell d'estat, hi ha molta gent que té clar que té que vindre, però no és a nivell de zona. Llavors, igual se poden aproximar entre 1.000 i 2.000 persones. És que és molt difícil de calcular. Estem una mica preocupats, més que res, per això. Hi ha un espectacle on te participa molts actors i llavors pues, la gent se corre la veu i és el que ens fa patir una mica.
Precisament l'espectacle és qui tancarà aquest concurs nacional el dissabte sobre les 6:30 de la tarda, tot i que el concurs començarà a les 10 del matí amb el concurs precisament de morfologia per decidir qui és el cavall guanyador de l'estat espanyol d'aquesta raça provinent d'Holanda de cavalls frison. Recorden aquest dissabte a la finca de la Cruz aquest tercer campionat estatal de cavalls frisons.
Serveis informatius de Mute.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens parla avui també de qüestions esportives i ho fa recordant com va anar la cursa de muntanya que el passat cap de setmana es va disputar a Vítem, una cursa en què en l'apartat masculí va tindre un guanyador canareu, el corredor de l'agrupació excursionista d'Alcanar, Joan Antoni Alfara. No és així, Domènec?
Efectivament, Tomàs. Parlem també avui de qüestions esportives. Ho fem per destacar que un total de 137 participants van ser els que van prendre part en la segona edició de la cursa marcenca de Vítem. 12a prova puntuable per al circuit de curses de muntanya que es disputava el passat cap de setmana i, com dèiem, un total de 137 participants, 78 a la cursa i 59 a la modalitat de marxa. Van ser els que van prendre part en aquesta prova esportiva. Com ja ve sent habitual en els últims anys, el període estival provoca una lleu disminució del nombre d'inscrits a les proves en relació amb les primeres i les últimes del calendari. Pel que fa als resultats d'aquesta cursa marcenca de Vítem, hem de dir que en la categoria masculina va tindre guanyador canareu. Va ser Joan Antoni Alfara, el més ràpid en completar el recorregut de 23 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu amb sortida i arribada a la zona esportiva de Vítem. El corredor de l'agrupació excursionista Alcanar va invertir un temps de 2 hores, 6 minuts, 1 segon en guanyar una cursa en la que es van classificar com a segon Marc Flors, de l'equip de Zacato Team, amb un temps de 2 hores, 6 minuts, 32 segons, i tercer Àngel Accensi, de l'equip Coll de l'Alba, amb 2 hores, 12 minuts, 53 segons. Pel que fa a la competició femenina, la guanyadora va ser Lucía Caballero, de l'UEC Anoia, amb un temps de 2 hores, 37 minuts. Segona, Mònica Olban, també de l'equip AT Coll de l'Alba, amb 2 hores 42 minuts, i tercera classificada Ana Belén Balaguer de la UEC Tortosa amb 2 hores 47 minuts. La propera cita del calendari, la propera cita del circuit, la trobem el proper 15 de juliol, serà amb la disputa de la tercera edició de la cursa del Camí de Sirga a Móra d'Ebre.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.